El podcast de l'Esti a Menorca.
Salutacions i benvinguts al podcast de l'Esti a Menorca, el millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, de Balears. Capítol 2 d'aquest programa, en el qual volem, bàsicament, com ja sabeu, parlar de bàsquet, parlar de l'Esti i, si pot ser, doncs riure també una estona, una iniciativa que compta amb algú amb qui si estàs amb ell, doncs ajuda a riure una estona, i és Xuriguer, a qui li volem agrair aquesta confiança, un projecte que ho fem amb Adrià Quatrecases. Salutacions, Adrià, com va?
Què tal, Axel Camarasa? Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé, molt encigalat.
Molt content, no? Perquè, escolta'm,
encigaladíssim.
No tinc clar si som nosaltres talismà, sense dubte. És a dir, que des de que fem aquest podcast, l'Estia invicta, o és al revés, o és com que l'Estia comença a enllaçar victòries, nosaltres ens afegim al carro guanyador. No tinc clar, és una de les dues, però no sé quina és la bona.
Prefereixo pensar que la primera opció, no? Que...
Sí, segurament és així, és difícil dir.
Som talismans, jo ja estic per encarregar l'anell de campions, i ja està, perquè estem que ens sortim, estem
sí,
que
sí.
Va tot rodat
i és mèrit
sembla
nostre.
Sembla fàcil.
I és mèrit nostre.
Si ens volen trucar des del club, els explicarem quin és el secret de tot plegat. Uh-huh. No n'hi ha gaire, simplement som tu i jo.
Sí, sí, ja està. Les nostres veus a terciopelades, ja està.
Tercera victòria consecutiva aquest passat cap de setmana, aquesta passada jornada contra l'Ourense a Terres Gallegues, si et sembla. Comencem analitzant una mica el partit, aquesta actualitat, la fem en tres simples punts.
L'actualitat en tres punts. Triplato!
Des de l'Staples Centers en directe, Adrià, aquesta tercera victòria consecutiva, la quarta en cinc partits,
cuidado, vale,
que això ja és una passa més, i ja som a dos punts fora, per sobre, diguem, de la zona de descens, una victòria a la pista del Lourense, vull dir, bastant solvent, no? Vull dir, sòlids, sense donar pràcticament opcions al rival en tot el partit, menys el darrer quart, que ja sabem que sempre, doncs, se'ns fan una mica llargs els partits, però dominant de principi a fi, bàsicament.
Sí, jo crec que el resultat és una mica enganyós. Si tu mires al final 61-66, pots pensar que ha estat un partit ajustat, un partit igualat, i que fins i tot en els últims minuts estaven molt a prop. Si seguies el partit, no l'estaves veient, o l'estaves veient fins i tot, i veies que s'apropaven a 3 punts o a 4 punts, i tenies la sensació de que això estava en perill. Jo no vaig tenir aquesta sensació en cap moment.
No.
Realment, tot la primera part va estar amb l'equip supersòlid, amb una gran eficiència defensiva, ajudat també pel desencert de l'Ourense, i el tercer quart va ser quan es van poder desenganxar en el marcador gràcies a l'augment en l'encert també de l'Esti Menorca. I el darrer quart sí que hi ha aquella por a guanyar, aquells nervis que agafen al final...
Aquell ai-ai-ai,
sí, que això potser és una mica la falta de costum, però escolta'm, tres victòries consecutives, quatre victòries en cinc partits, ja no podem dir que hi hagi falta de costum. Ara podem dir ja pràcticament que és el nostre dia a dia.
Un ritual.
Un ritual.
És el nostre pa de cada dia, anar per les pistes guanyant de pallissa.
Ara.
Vam arribar a guanyar de 18 punts, eh?
Alerta.
No sé fins a quin punt va ser encert nostre o desencert seu, perquè va ser, en alguns moments, fins i tot esperpèntic, però el cert és que vam estar molt sòlids, vam anar sempre dominant el marcador i vam ser molt, 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 molt contundents. Vam deixar Ourense amb 8 punts al segon quart. Vull dir, ja el tècnic Javi Zamora ja està molt centrat i posa molt el focus en allò que diu sempre ell de créixer des de la defensa, però realment, o sigui, els vam anul·lar totalment el seu atac.
Sí, jo crec que és una miqueta com allò que dèiem al principi, de si som nosaltres els talismans o és l'equip que està en ratxa i nosaltres ens afegim a carro guanyador. I en aquest cas, el desencert de l'Ourense també t'ho pots mirar una mica igual. Pots pensar, el desencert de l'Ourense és provocat perquè ells s'havien inflat a Licor Café abans del partit, o bé perquè l'Estia Menorca va fer una bona defensa. I jo estic més per aquesta segona. Crec que l'Estia va fer una gran defensa, especialment la defensa del pick and roll, que és un dels punts forts de l'Ourense, gràcies als jugadors exteriors que té, que tenen molt talent, especialment Turner, i es defensava el pick and roll amb una cosa que se'n diu high wall, és a dir, que quan hi ha un bloqueig directe, el pivot que està defensant el home gros que puja a fer el bloqueig, s'entén això? Mm-hmm. No gaire. Per la cara que fas, no.
Gens i mica.
Gens i mica, vale. Bé,
la qüestió... Home gros.
L'home gros. Bàsicament és el que es fa un 2 contra 1 en el moment en què hi ha aquest bloqueig directe. És a dir, que el bloquejador arrossega un defensor del Menorca, que quan arriba a l'alçada de l'exterior s'acosta i s'abraona en el jugador petit, de manera que queda el petit defensat per dos jugadors, li fan un 2 contra 1, i el jugador que queda deslliurat és cobert per algun dels altres jugadors de l'Èstia. Bé, aquesta defensa la van fer molt bé i, a més, en gran part mèrit d'Estevich, que jo crec que és el jugador clau d'aquest equip. És al·lucinant.
Pegamento Estevich.
Sí, però és que en defensa és el millor defensor de l'equip de tros, i fins i tot en els minuts en què va estar fent defenses 1-1, 3-2, per exemple, al final del segon quart o en moments puntuals després d'algun temps mort, Estevich es posava en el punt central d'aquesta defensa, que és la que requereix més disciplina, i realment arribava a tot arreu. I a més, s'encarregava d'agafar rebots. És a dir, tota la feina bruta que fa Estevich és impagable. Impagable.
11 rebots, eh? Sí, es diu ràpid. Jo ja el batejaria com a Pegamento Estevich, perquè és el que fa aglutinar tot l'equip, no? Ha sigut el que ha fet rodar tot l'engranatge gràcies a ell. El segon punt de l'actualitat que voldria remarcar és un altre nom propi, és el de Tom Digbé. 26 punts, 6 assistències, diguem que va agafar el protagonisme quan se'l necessitava. Hi havia l'absència d'Omar Ló, vale? Per molèsties físiques, que no van anar ni convocat, es va quedar aquí a Menorca, i diguem que ell va agafar perfectament el testimoni, va liderar l'equip quan Clemin Hanna li feien algunes defenses una mica agressives i era difícil trobar tiradors o jugades en atac, aconseguir posicions bones de llançament. I Tom Digbé, de fet, ja ha començat el partit, 9 punts. Totes les cistelles del primer quart de l'Estia Menorca tenen a Tom Digbé com a, diguem, implicat, o bé amb els seus 9 punts o amb les dues assistències que va fer. Això ja va marcar, diguem, un llista molt alt que, diguem, el va intentar mantenir en la mesura del possible la resta del partit fins a aquests 26 punts. Llavors, era una passa endavant que se li exigia feia dies, és un fitxatge que potser li ha costat una mica entrar en dinàmica d'equip, però que aquest cap de setmana va demostrar el seu potencial i que pot ser un nou referent per aquest Estia Menorca.
Sí, i l'equip ho necessita molt, especialment perquè pot fer unes tasques de creador de joc, no? És una tasca que habitualment la fa Clevin Hanna i que en aquest partit contra l'Ourense era impossible, bàsicament, o molt difícil, perquè tota l'estratègia defensiva de l'Ourense anava dirigida a desmuntar Hanna, a que Hanna quedés desactivat.
Jo també ho faria, si fos el rival.
Sí,
no,
sí,
vull
sí.
dir que és obvi.
Però
és
no li va sortir gens bé. Jo crec que no els va funcionar.
Van fiaven de que aparegués Tom Digbé.
No.
Entenc.
Segurament no hi comptaven, i per això va ser tan important. L'Ourense va defensar amb una fórmula que se'n diu caixa més 1, és a dir, 4 jugadors defensant en zona i un únic jugador defensant individual, perseguint tota la pista a Clevin Hanna, és a dir, no el deixava respirar, no el deixava rebre, com una lapa, amb uns defensors que a més són físicament poderosos, i realment Hanna em va agradar que no va entrar en pan, no va entrar amb un estrès, no li va agafar aquella cosa de necessito fer els meus tirs, necessito forçar jugades, encara que no es doni la situació, sinó que va deixar fluir el joc, va deixar que altres agafessin el relleu de la seva tasca creativa, i Tom Digbé, doncs que ho va fer bé dintre del que se li pot demanar. No és el seu rol principal, però jo crec que ho va fer molt bé i fins i tot va assumir tirs que evidentment Kevin Hanna diria que va tirar dues vegades en tot el partit. Sí. No tinc l'estadística davant, però diria que dues o tres vegades. I Tom Digbé va acabar doncs, llançant nou triples, em sembla. Només en va poder fer un, però eren tirs que s'havien de tirar. Eren tirs que estava ell sol, estava en posició de tir i s'han de tirar.
Per això dèiem que va agafar el lideratge, no? Kevin Hanna, 5 assistències, això que deies de potser no picar-se ell les jugades importants, com sí que destacàvem la setmana passada. Aquesta jornada va saber doncs, passar el relleu a d'altres jugadors, en aquest cas a Tom Digbé. Hanna va tirar una vegada de 2 i dues vegades de 3. Vale? Vull dir, no va ser en atac el jugador que havia estat en altres ocasions, on fotia 20 o 30 punts, i aquest relleu el va agafar Tom Digbé, que és una bèstia parda físicament, no? És un atleta, això és molt prim i salta com un... com un jaguar, no sé si salten molt.
Un jaguar, no ho sé, no em facis parlar ara de física. sí que recordaran, segurament gent aficionada al bàsquet recordarà que Tom Digbé, o coneixerà el pare de Tom Digbé, que és Alain Digbé, que era un jugador francès que va estar molts anys jugant a la Lliga CB, a la Penya, al Madrid, al Barça, a molt alt nivell.
Per aquest ordre, eh?
Per aquest ordre d'importància i va jugar amb aquests equips i és un jugador que físicament era increïble, que defensivament era una bèstia i justament era un especialista en defensar com van defensar a Kevin Hanna. Parlo d'Alain Digbé, el pare de Tom Digbé. I Tom Digbé té un físic que hi recorda molt. És llarg, és molt atlètic, té una capacitat de salt molt, molt important i això, evidentment, a un equip com l'Estia Menorca realment li ha anat molt bé. Li ha anat molt bé perquè li ha reforçat també una de les carències que tenia segurament a la plantilla d'inici de temporada.
I fent una reflexió una mica més enllà del partit, destacàvem ara Tom Digbé i Oliver Stevich i aquí... hem de posar el focus, si més no, en l'encert també de la direcció esportiva, no? Dos reforços que sembla ser... Stevich segur que està consolidadíssim. Si Tom Digbé confirma aquesta millora i aquesta passa endavant, són dos jugadors titularíssims de molts minuts, de gran pes, d'importància a l'equip. A banda, deixem Grandison, que potser per condicions de mercat o perquè ja tenien clar que Demers era també jugador important i no buscaven un substitut ni un titular, sinó un
relleu temporal.
Un relleu de 3 mesos i marxando, que té vi. Sí que és un encert del club, dos jugadors que han millorat notablement les prestacions de l'equip.
És un encert absolut, és un encert absolut i ens hem de treure el barret. Són dos fitxatges que no només per la qualitat que té cada un d'ells, sinó per què bé han vist, quines carències tenia l'equip i quines peces faltaven per acabar de lligar la massa, no? I això... És exactament aquesta la feina d'una direcció esportiva eficient i que no es deixa enlluernar per noms o per estadístiques, sinó que és gent que hi entén de bàsquet, que sap com es juga això i que busca el personal que encaixa bé en aquest puzzle que al final és una plantilla.
Tercer apunt de l'actualitat, i és la part, diguem, negativa, i és la manca d'encert. Alguna estona semblava que ningú volia fer cistella, vull dir, era un autèntic despropòsit, és a dir, des de pedres a tirs lliures a tauler, pilotes curtes que no tocaven ni cistella,
airballs, sí.
No sé fins a quin punt és sorprenent, però va haver-hi estones de pati d'escola, no?
Havíem parlat, la setmana passada havíem parlat de l'encert, del poc encert en el triple, i havíem parlat de que en total s'havien fet 5 triples en els 40 minuts, i si no m'equivoco, aquesta setmana hem batut rècord, no?
Sí. Hem fet un, atenció, en triples, 3 de 19. Això és un 16%, i ja saps, i ja sé que tu, l'estadística, què?
Home, a mi no ho sé, a mi l'estadística em posa cachondo, l'estadística.
L'eròtica de l'estadística.
I'll have what she's having.
I no sé si a tu et passa també. Tu també ets un d'aquests que al que veus 4 números seguits pots trobar-li un punt excitant?
És el moment àlgid del programa aquest, eh? Vull pensar...
Hauria de ser-ho.
Depèn quins nombres Vull dir, un 6 i un 9 poden ser més excitants.
Home.
Que
un 3 de 19. Sí, sí.
Que un 3 de 19.
Sí, sí, sí.
Sens dubte. I això és un 16%, eh? Si parlem de Tom Dick Beck, que així com enfatitzàvem i posàvem en valor el seu encert, aquests 26 punts i el seu lideratge, en triples, el Canell doncs estava una mica tort. 1 de 8 és un 12%. No sé fins a quin punt això arriba un moment en què ja, diguem, la pràctica fa que milloris aquests percentatges, no? Un jugador relativament... És jove, eh? Tom Dick Beck, no ho dic per ell, ho dic en general, una reflexió més genèrica. Un jugador ja consolidat ja pot tirar 50.000 vegades al dia, que potser és que no... és eficient, no?, en el tir exterior.
Si tens la mà de fusta, tens la mà de fusta. Ja és difícil, això és difícil d'arreglar. Però també jo aquí també vull apuntar que novament té part de mèrit, en aquest cas, la defensa de Lourense, perquè el plantejament defensiu es basava en desactivar el joc exterior del Menorca per aquesta defensa hiperagressiva amb Clevin Hanna, que segurament és un dels dos millors tiradors de tres de l'equip, i una altra defensa superintensa, aprofitant doncs, el personal que tenen a la línia exterior, va ser també la defensa que van fer l'especialista tirador de l'equip, que és Eric Demers, i realment no li van deixar pràcticament espai. L'únic triple que va poder fer Eric Demers, si recordes la jugada, se l'ha de treballar moltíssim per poder-se fer aquell espai. Necessita dos bloquejos, un indirecte, un de directe, després de fer un carretó, passar, creuar tota la pista per darrere. És a dir, va suar per aconseguir aquest espai, poder llançar un triple i anotar-lo, però realment va tenir molt poques oportunitats i aquesta, evidentment, és una de les estratègies que fan servir els equips rivals, que és intentar desactivar els dos únics jugadors que són, suposen certa garantia en el llançament de 3, i això doncs evidentment complica i acaba forçant altres jugadors a llançar de 3, jugadors amb percentatges pitjors però i amb mecàniques pitjors, no? Com seria el cas de Tom Dick Beck.
Per sort, els rivals, Lourense, tampoc tenia el seu dia des de la línia de 6-25, percentatge de 4 de 21 intents, és a dir, un 19%. El que passa és que Lourense encara va tenir pitjor percentatge que l'Estia Menorca de 2. És a dir, en llançaments de 2 va fer un 46%, és a dir, un 18 de 39. En total, ho estic llegint ara mateix, en tots els tirs, de 2 i de 3, 22 de 60, 37% d'encert. Es fa molt difícil guanyar un partit així, i més si l'has de remuntar de 18 punts, com va arribar a anar per sota el conjunt gallec. Vull dir, percentatges que sorprenen fins i tot, no? Vull dir, a la mateixa transmissió el locutor al·lucinava una mica amb el poc encert.
Sí, sí, sí. Clarament no van tenir el dia, Lourense, no van tenir el dia i no passarà, no es guardaran la cinta, no se la guardaran, no l'ensenyaran als nets, però també és veritat que en la pintura, el joc interior de l'Estia Menorca, doncs també va estar molt sòlid en defensa.
Sí.
No només Oliver Estevich, Arteaga va fer una feina important, va portar molta presència, I realment...
Home, és un bon bitxo, eh?
És un bon bitxo,
imposa, sí. Imposa.
En argot és un bon bitxo. Arteaga és realment molt alt, però és veritat que la defensa no és el seu punt fort. De tota manera, és veritat que la seva presència i la seva bona col·locació, malgrat no ser un jugador especialment ràpid ni especialment atlètic, va aconseguir incomodar moltíssim a Radic, que és un dels pivots més efectius de la competició.
El seu home bo, justament en Turner, no?
Exactament. I llavors, la veritat és que jo també vull donar-li mèrit a la defensa de l'Estia Menorca, també en baixar aquests tant percents d'encert de Lourense en el joc exterior i en el joc interior.
Ja que estem a Madrid, et sembla si fem una mica de prèvia del cap de setmana? Perquè, si recordes, la setmana passada una de les claus de l'actualitat era el calendari que teníem per endavant, un tram de partits molt complicats, em vaig destacar els tres més immediats, i jo m'havia tirat a la piscina dient que si en guanyàvem un d'aquests tres, jo ja em donava per satisfet. Doncs bé, aquest ja l'hem guanyat, va ser a la pista Ourense. Ara en venen dos que posen burríssim. Diumenge a les 12, el líder, el totpoderós, jo què sé com dir-li.
Mític, el mític, el Estudiantes, mític,
sí,
històric.
L'heroi, sí. Estudiantes, vale? Per tant, tremendíssim partit, i la següent jornada contra Sant Pablo Burgos, actualment tercer, però aquesta setmana juga contra l'Ema Corunya segon, que també porta una ratxa de 8 victòries consecutives. Per tant, duel a la part alta. Estia Menorca arriba, sens dubte, en el millor moment de la temporada, amb aquestes 3 victòries consecutives i 4 de 5, i s'enfronta al millor equip de la temporada, també, a l'Estudiantes. Hi ha opcions de guanyar? Hi ha material per somiar?
Sempre hi ha opcions. Sempre hi ha opcions. Evidentment, és un partit difícil, segurament el més difícil que pots tenir a la temporada, però és un partit a casa. Això, fins ara això no ha estat un és a dir, sí que ha estat a nivell anímic, sí que ha suposat un reforç per l'equip, però a nivell de resultats no ha estat clau, però jo crec que és factible. És a dir, és un partit on segurament hi haurà una bona entrada, és un partit on els jugadors de l'Estia Menor que sortiran motivats o més motivats del que ja acostumen a sortir, i sobretot que no hi tenen res a perdre. És a dir, és un partit que tothom descompta que hi haurà que serà una derrota, és a dir, tot sobre el paper, tot indica que hauria de ser un partit que s'hauria d'endur l'Estudiantes, però aquests justament són els escenaris ideals en els que no hi ha res a perdre.
Tenim un precedent, que és la visita del Leiva Corunya, actual segon classificat, amb aquesta ratxa de 8 victòries, un també ferm candidat a l'ascens a l'ACB, que aquí va triqui-triqui, va passar per la pedra. I veurem si l'Estudiantes també hi passa. Jo hi confio, deies que hi hauria bona entrada. El club ha dit que aquest partit ha decidit que és el dia del club, vale? Amb l'objectiu d'omplir 20 taufa, de que hi hagi doncs, moltíssima assistència, pressió, perquè guanyar l'Estudiantes ja no només moralment, vull dir, 4 victòries, 5 de 6, ja l'Estia faria un salt qualitatiu important, es quedaria pràcticament a mitja taula, vull dir...
És que 4 de 6,
no? M'estic flipant.
Clar, 4 victòries de 6 guanyant, 4 de 6, és que clar, mira, és que
l'eròtica de l'estadística.
4 de 6 seria tremendo. Jo crec que no hi ha res a perdre i que per tant s'hi ha d'anar amb aquesta actitud, per què no? Per què no? Aquest és un esport obert on justament la situació no pot ser millor. És a dir, arriba en el millor moment possible. Arriba en un moment en què si perds no talla el rotllo, no perds les bones sensacions.
No, entra dins de tots els pronòstics. No?
Exacte. Només que lluitis, només que puguis competir en aquest partit, jo crec que mantens la bona dinàmica.
Que no et pintin la cara, bàsicament. I un dubte, recuperat... No ho sé, si està recuperat Omar Ló, la gestió dels minuts potser, si Tom Dick B torna a estar calent i encigalat, també pot ser, li pot costar tornar a entrar, diguem, no?
Sí.
Això són partits de feelings, de sensacions, que els que van com un tir, doncs els necessites calents i frescos i vinga, pista, minuts i...
Clar, és aquella cosa de no intentis arreglar el que no està espatllat, no?
Exacte.
Si una cosa no està funcionant, res, sí. no la toquis, mantén-la dintre del possible, i fins i tot això també per Omar Ló és un si s'ho pren amb calma, també Javier Zamora el pot anar fent entrar a poc a poc, de manera que vagi agafant també ritme de competició, ritme de partits, que és una altra cosa que també és important i que es nota. Llavors, jo no hi veuria més conflicte. Crec que segurament han tingut aquestes converses al vestidor i n'han parlat directament l'equip tècnic amb el jugador, i si hi ha canvis de rol o si hi ha ajustos en els minuts i en les rotacions, doncs no deixa de ser un equip professional i els jugadors són professionals que ho han d'entendre. I evidentment la temporada és molt llarga, i de la mateixa manera que hi ha hagut lesió de l'O, pot haver-hi altres lesions, pot haver-hi moments de més desencert o el que sigui, en què hi hagi rotacions que vagin canviant. Jo no crec que hagi de ser un conflicte, estic convençut que no ho serà.
Jo tinc una proposta per mirar de guanyar el rival de la setmana que ve.
Però una proposta, és a dir, una proposta, diguem, dintre del que seria els estàndards basquetbolístics, o estem parlant?
Estem parlant.
D'una jugada mestra.
Finalment.
La jugada mestra.
Tota teva, jugada mestra.
Doncs se m'ha acudit una possibilitat per acabar amb la manca d'encert, perquè aquests percentatges d'encert són nefastos, fan plorar més que la ceba. Per tant, jo crec que en lloc de cistelles hi podem posar bidets. Són molt més grans. Donem per fet que que Estudiantes les clavarà totes, igualment.
Val.
Uh-huh. Per tant, els que ens hem de posar les piles són nosaltres. Val. I potser amb un bidet tenim capacitat de millorar el percentatge d'encert. Hem de vigilar, això sí, si ens pengem amb les esmaixades, allò que no esquitxi massa, però crec que pot ser una solució per plantar cara al líder.
A nivell fontaneria és complex, però hem d'aprofitar que juguem a casa. Hem d'aprofitar que juguem a casa per
fer servir les nostres armes.
Exacte. No em sembla una mala idea, perquè a més, un bidet, que és aquesta part de la domèstica...
Vigila, que dius, tan... que estic veient com obres la porta del jardí.
No, és una part molt menys tinguda i molt oblidada, però d'una eficiència indiscutible i d'una utilitat indiscutible. I jo crec que tenir-lo també a Vintau fa substituir les cistelles per bidets, em sembla una idea sensacional, molt pràctica, perquè fins i tot si les coses van maldades o arriba l'últim quart i ens tornem a cagar, tenim l'opció de netejar-nos.
Ai. Jo crec que seria interessant, si més no, provar-ho. Els Globetrotters els direm que ho facin. Adrià, deixem aquí aquest segon capítol del podcast de l'Èstia Menorca. Gràcies, ens retrobem la setmana que ve i que visqui l'Èstia.
Que visqui l'Èstia.